3 minuts per 2 quarts d'11 de la nit, sintonia de Perfil de Futbol Internacional, no ho diré, sí que ho diré, m'agrada moltíssim, Isaac Vilalta, bona nit, la sintonia, no tu, que també, però vaja, d'una altra forma.
Ara m'has matat.
Molt bé, de què va avui el perfil?
Mira, deixaria triar entre 3, entre una història d'amor,
sí,
una història d'un rodamons o la història d'un mite. Però ja et dic ara que triïs la història dels rodamons, que és la que tinc més preparada.
Jo volia tirar la història d'amor avui, però vaja.
Aquest un altre dia.
Aquest un altre. Per tant, anem a parlar d'un rodamons.
Sí, la història del que havia de ser i mai ha acabat sent, prometia molt però res, i aquesta és la història d'una gran promesa a qui se'l coneixia com l'Àtom.
Se'l coneix com l'Àtom.
I li podries caure també perfectament aquesta sintonia del perfil, perquè tot va de Balcans, ja ho veuràs. Ausència.
Si els entivés... Home, aquesta és més lenta, més grossota.
Sí, però també és Balcans, és Goran Bregovic, la sintonia del perfil internacional és Kusturica, doncs això és Goran Bregovic, la cançó es diu Ausència i perfectament podria il·lustrar el que està a la presència d'aquest protagonista d'avui als terrenys de joc.
De qui en parlaràs avui?
D'un d'aquells jugadors que a vegades penses què se n'ha fet, on paren, i realment quan els busques descobreixes que darrere amaguen grans sorpreses. A veure si et sona aquest nom, Perica Onjenovic, un davanter serbi petitet que va jugar fa uns anys al Real Madrid, això de jugar és gairebé un dir, i després t'explicarem qui va coincidir i segur que et sonarà alguna miqueta més. Onjenovic, un extrem rapidíssim, habilidós, que prometia molt, però que al final... en gran part per culpa de les lesions ha acabat en res. Es va donar a conèixer l'Estrella Roja, va viure el seu moment sonat al Real Madrid i ara es troba sense equip. I atenció, encara que sembli que parlem de fa molts anys, Onjenovic només té 31 anys.
Home, ara que em dius el nom, Onjenovic sí que em sona de fitxatge del Madrid. Fa molts anys, això no ho recordo.
Va ser a principis d'aquest segle, del 2000. El 1999 arriba al Madrid, però fins al 2000 no comença a jugar. I és precisament al Madrid on comença la seva mala sort. D'entrada, el fitxa Lorenzo Sanz, sense l'aprovació de Hiddink. Però el problema per tenir minuts és que la quota d'extracomunitaris ja està plena. I quan aconsegueix una, atenció, perquè el perjudicat en aquell Madrid és un tal Samuel Eto'o. Onjenovic és un dels grans fitxatges del Madrid de l'època de Sanz, però com ja sabem, va acabar convertint-se en un dels grans fracassos de la història del Club Blanc. De fet, en moltes tertúlies, Onjenovic ocupa la part alta de la llista dels pitjors jugadors de la història del Madrid, i aquest que hem rescatat és el moment de la seva presentació. Atenció, perquè el so és dolent, però realment després podem riure de les paraules que va pronunciar el dia que el van presentar amb el Madrid.
Ara se va ser brusa per la política.
Espero adaptarme pronto.
Estoy pensando todo lo de Mugeliki Club.
Estoy consciente que llego a un club grande.
De Mugeliki Grace.
Entre jugadores importantes.
Sí, y la verdad es que un pack entrenador donde esperaba que entrara.
Y intentaré imponerme al entrenador en cada entrenamiento.
Doncs bé, res d'això es va complir.
No es va imposar l'entrenador en l'entrenament.
Perquè t'acabi de sonar. En aquella època al Bernabéu hi van arribar cracs com Melvir Balic, que em sembla recordar que era el Maradona dels Balcans, o una coseta per l'estil, Edwin Congo, Jeremy, Karembe, Anelka, Cannaval, Rodrigo Fabri, o també Perica Onjenovic, el nostre protagonista d'avui, i a més, cap d'ells va arribar amb el preu inflat, eh? Tots el preu que tocava en aquella època. Per tant, això de les comissions no es portava gens aquella època. Ens centrem en Onjenovic, aquell extrem serbi, menudet, que va arribar al Bernabéu el 1999 per 2 milions d'euros i amb el cartell del substitut de Mijatovic, el nou Mijatovic. Llavors només tenia 21 anys i aquest traspàs, per cert, va salvar la vida al seu antic club, l'Estrella Roja, a les portes de la guerra i amb problemes econòmics. Onjenovic va jugar dues temporades al Madrid, un partit a la primera i 11 a la segona. En total, només un gol. Com veus, un èxit absolut.
Sí, sí, rotund, eh?
Sí, sí, aquests 2 milions d'euros van ser totalment ben invertits. I és que, parlant clar, podríem dir que el pobre Onjenovic al Madrid va aixafar merda, perquè les lesions pràcticament no el deixen jugar, i de fet porta el club als tribunals per poder desvincular-se'n, perquè, vaja, no jugava pràcticament partits. Aquí comença una carrera esportiva de drama. El 2001, ja fora del Madrid, s'entrena en solitari sense equip, i aquí comença una vida plena de canvis d'equip, de viatges, d'experiències noves i de moltíssima mala sort. En resum, una vida de bojos.
suposo que heu comprovat que l'Isaac Vilalt és un fan de la música balcànica.
Home, i està justificat, perquè aquest grup Fanfare Chocarlia és un grup de gitanos balcànics, de músics replegats de Romania, Sèrbia, Moldàvia, perfectament encaixarien amb el que podria escoltar Onijenovic o el que podrien escoltar a casa seva. El nostre protagonista d'avui, que durant el mercat d'hivern, ja deixant el Madrid, durant aquell mercat d'hivern li arriba una oferta del Kaiserslautern alemany, llavors l'entrenava un mite, Andreas Brehme, fitxa pel Kaiserslautern però les lesions el maltracten i pràcticament no juga. Al cap de poc deixa l'equip alemany i prova durant uns dies, atenció que aquí comença un periple, ja hem tingut un parell d'equips de Sèrbia, entre ells l'Estrella Roja, el Madrid. El Kaiserslautern deixa Alemanya i sense equip prova durant uns dies amb el Nàpols italià. No convenç, es torna a quedar sense equip i s'entrena en solitari. Poc després se'n va a Holanda. Sumem un altre equip a la llista, l'Ajax, que llavors entrenava Ronald Koeman. Allà només hi juga uns quants partits amistosos i no arriba a debutar oficialment. Ni tan sols li fan fitxa.
Això ja no és als Balcans, em sona una mica més lluny.
Bastant més lluny. No triomfa Holanda, no aconsegueix debutar amb l'Ajax i, enfonsat, decideix provar sort ben lluny. Canvia de continent i fitxa pel Dalian Shide, de la Lliga Xinesa. No hi va parar per casualitat. El Dalian l'entrena el seu descobridor Miroslav Kozanovic. I, a més, allà també juguen un parell de compatriotes.
És a dir, passa del Madrid, del Leverkusen...
El Kaiserslautern.
El Kaiserslautern, Nàpols, Ajax, a la Lliga Xinesa.
A la Lliga Xinesa, el Dalian. Allà pensa que amb el seu descobridor, amb un parell de compatriotes, que la sort girarà, que li vindrà de cara, però res d'això. Amb aquest equip busca noves sensacions. El Dalian disputa la Champions League asiàtica i el Nijenovic, lògicament, això li feia gràcia. Però no l'inscriuen a temps i no té fitxa. Arriba massa tard. El 2003 rep una oferta d'Europa i decideix tornar més a prop de casa. Jugarà a la Lliga Ucraïnesa perquè fitxa pel Dinamo de Kiev, però quan arriba té problemes amb el transfer i només té temps de jugar un partit. Si això no és mala sort, vaja, espectacular. Pràcticament no juga gens i durant les següents dues temporades tan sols aconsegueix jugar partits a França en un equip gairebé aficionat, l'Angers, on juga 7 partits en dues temporades.
Em comença a fer pena aquest Ovidio Vinge.
Sí, fa pena, Sí, sí, realment, entre lesions, que el transfer no arriba a temps, que, vaja, moltíssima mala sort. Com que aquesta nova aventura a França no funciona, decideix canviar d'aires. I atenció, perquè si la Xina ja era exòtic, saps on va parar ara?
Ni idea.
A Malàisia.
A Malàisia, mare de Déu.
A la potent lliga a Malàisia, amb un equip que es diu Selangor, i juga durant 6 mesos, i mira, aquí encara li va prou bé, té continuïtat, però, clar, el contracte és de 6 mesos i al cap de mig any decideix tornar a Europa.
Em fa gràcia, 6 mesos té continuïtat, clar, amb la carrera que portava no m'estranya.
Però quan torna a Europa fa el més normal en aquests últims anys. Fitxa per l'Ergotelis, de la Lliga Grega, i és aquí, a l'illa de Creta, on probablement juga el seu millor futbol en molts anys, on té més continuïtat, on es veu millor Onijenovic, en pràcticament una dècada de futbol professional. A l'Ergotelis hi juga uns mesos i fins i tot li renoven el contracte per un any més. Se li acaba la temporada passada, i aquí sí que ja li perdo la pista. Suposadament Onijenovic ja està retirat amb només 31 anys. Actualment no està en cap equip, no sé si ja ha decidit abandonar el futbol absolutament. Però clar, estem parlant d'un home que ha passat per moltíssims equips, per equips importants, que ha jugat al Mundial de França 98 amb la selecció encara llavors Iugoslàvia, encara es denominava així. I resumint, ha passat per Sèrbia, per Espanya, per Alemanya, per Itàlia, per Holanda, per Xina, per Ucraïna, per França, Malàisia i Grècia. Mira si dona voltes al món del futbol.
Un mundialista, va jugar al Mundial de França el 98, fitxa pel Madrid i a partir d'aquí se li estronca la carrera esportiva futbolística i passa per Alemanya, Itàlia, Holanda, la Xina, Ucraïna, França, Malàisia i Grècia.
10 lligues, però comptant per sobre, des que deixa l'Estrella Roja, potser juga en 9 lligues diferents, doncs una vuitantena de partits, és que entre lesions i transfers que no arriben, Onijenovic té moltíssima mala sort.
Una abraçada, per fer que Onijenovic faci el que faci ara, perquè el pobre s'ho mereix, que ha voltat tot el món buscant algun club on jugar a futbol. Isaac, gràcies, bona nit.
Bona nit.
Queda pendent la història d'amor, eh?
Sí, sí, la tinc pendent. I una altra que encara t'agradarà més, no hi ha amor, però hi ha molt fum.
Hi ha molt fum. Molt bé, 23 minuts i arribem a les 11 de la nit.